Passen 4 minuts de 8:45 del matí. Som al matí de Catalunya Ràdio. Una part de l'estratègia de defensa dels presos i exiliats independentistes s'està batallant en l'àmbit internacional. Però quina és aquesta estratègia? Està donant fruits? Com es coordina amb les defenses? En parlem avui amb l'advocat britànic Ben Emerson. Actualment és membre de la defensa davant d'instàncies internacionals dels presos i exiliats independentistes catalans. Ell ha liderat l'equip d'advocats que ha portat l'empresonament de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras a l'ONU davant del grup de treball de detencions arbitràries. Està especialitzat en legislació europea de drets humans, en dret públic, dret penal internacional i ha estat relator de drets humans de l'ONU. Emerson és a Barcelona per participar en diverses reunions i hem aprofitat el seu pas per la ciutat avui per tenir-lo aquí al matí de Catalunya Ràdio. Mr. Emerson, good morning, bon dia.
Morning, Roger.
Thanks for coming.
I'm very pleased to be here.
Com està?
I'm well. I've had a busy
Estic molt bé. He tingut dos dies molt ocupats, especialment concentrant-me en la situació que està en evolució amb els presoners polítics. I hi ha hagut tot un seguit de desenvolupaments que m'agradaria parlar-te'n.
Vostè, ara mateix, per aclarir-ho, està representant en aquests moments tots els presos i tots els exiliats, o quins d'ells?
Which ones? Represento a la major part dels presoners polítics i també el Jordi Cuixart, el senyor Junqueras, Jordi Sánchez, que eren els sol·licitants originaris en el grup de treball doncs, de les Nacions Unides sobre detencions arbitràries. També treballo per al Jordi Forn, Josep Rull, Joaquim Forn, Josep Rull, Romeva i Dolors Bassa.
Mm-hmm.
Això pel que fa als exiliats, represento doncs, el president.
Mm-hmm. Diu que ens vol donar una notícia. Quina és?
A
veure, l'objectiu és doncs, fer que el públic català estigui actualitzat amb aquesta situació que es belluga tan ràpidament. Tothom sap, evidentment, doncs, sobre la decisió presa dijous pel Tribunal Suprem, doncs, davant d'una aquest ordre internacional d'arrest. Però potser el que no s'entén molt bé és la decisió alemanya que va conduir aquest canvi de política per part del govern espanyol. Això té implicacions pels presoners polítics, també. Ho diré en poques paraules. El tribunal, diguem, alemany, va trobar que no res del que va fer els líders polítics catalans de cap manera pot ser una incitació a la rebel·lió o a la sedició. Perquè per tal de prendre una decisió sobre l'extradició han hagut d'analitzar la natura de la conducta d'ons i si això seria veritablement un delicte a Alemanya o en qualsevol altre estat europeu. Doncs bé, la conseqüència de tot això és que se segueix una línia completament diferent pel que fa a totes les accions de l'estat espanyol. I immediatament, en relació a això, el que tenim és una sol·licitud presentada ahir en el grup de treball sobre detencions arbitràries per en Josep Rull, Romeva i Dolors Bassa. I també hem escrit directament als membres individuals del grup de treball, tot emfasitzant que aquest no és un cas, no és el cas de cap presoner polític. Evident, tots els presoners de consciència mereixen una atenció immediata per part del món arreu del món i les Nacions Unides doncs, se n'encarreguen d'això. Per tal d'emfasitzar la sensació de frustració del poble català i el gran suport que queda reflectit en les manifestacions massives de Barcelona i que d'alguna manera reflecteixen, doncs, bueno, han cridat molt l'atenció a nivell mundial i la gent hauria de continuar doncs, expressant el seu suport pels seus líders polítics d'aquesta manera. Ara, el punt important que he emfasitzat és que no poden tractar aquests casos amb un marc referencial ordinari. Han de ser tractats de manera expedita, de manera ràpida. I per mi això reflecteix reflecteix la realitat política que tenim sobre el terreny en aquests moments. El govern de Pedro Sánchez a Madrid ha, doncs, han de ser professionals en l'enfocament que prenen això. Han de veure això, doncs, com un cas urgent per prendre decisions. I la més evident i el següent pas més inevitable, clarament, és assegurar-se de que els presoners polítics siguin alliberats, almenys, diguem, és una abominació del dret polític internacional que aquests representants polítics totalment pacífics hagin estat detinguts, empresonats, separats de les seves famílies.
A veure, ha explicat un munt de coses. D'entrada, un escenari. Tenim un tribunal alemany que diu una cosa i un tribunal espanyol que en diu una altra. Amb aquest escenari, què pot passar a partir d'ara si realment seran jutjats a Espanya, en aquest cas, no? La rebel·lió a Espanya, de moment, no decau. Hi ha alguna manera de capgirar això?
A veure, aquesta és una pregunta absolutament correcta. Però jo penso que el que la gent necessita entendre és que sí, evidentment, els tribunals espanyols estan aplicant la legislació espanyola d'una manera que diria... És bastant peculiar des del punt de vista interpretatiu. I això és així fins que el govern accepti la realitat política. I cadascun d'aquests homes i dones, doncs, que tenen grans advocats a Catalunya que actuen en el seu favor en tots els procediments legals. I jo estic mantenint estic seguint de molt a prop tot això, de manera que la investigació, doncs, sigui realitzada de manera correcta. Això per una banda. El tema candent aquí, des de bon començament, ha estat que estem arribant al cap del govern espanyol. Estem arribant al cap dels tribunals espanyols. I en aquests casos estem intentant arribar als magistrats europeus. Però apuntant directament a la comunitat internacional a nivell global. I perquè aquest cas sigui portat a les Nacions Unides. El punt més important pel que fa a la decisió del tribunal alemany és que no es tracta d'una idiosincràsia estranya. No es tracta d'una cosa estranya, d'un embolic de la llei alemanya o un punt estrafolari sobre l'extradició en absolut. El cor mateix d'aquesta decisió és un reflexe de la veritat innegable, de que tota la característica que distingeix les aspiracions catalanes per autonomia, autodeterminació i, finalment, independència, ha estat i ha estat sent perseguit com a reflexe del caràcter nacional català. En d'altres paraules, de manera absolutament pacífica. Aquesta ha estat el manteniment més impressionant de la disciplina política per part d'una comunitat que té totes les raons per sentir-se enfurismada per la manera en què ells mateixos han estat tractats, els insults, les ofenses, doncs el seu dret democràtic a tenir els líders que han elegit. De manera que aquesta decisió del tribunal alemany és molt important perquè reflecteix això. Fora de la bombolla, de la bogeria, perquè és una bogeria que està infectant el sistema espanyol aquí, els prejudicis xenofòbics anticatalans. Fora d'aquesta bombolla espanyola, la resta del món ho està mirant i pensa, però què és el que està passant a l'estat espanyol? Això ni és sedició ni és rebel·lió, no és un cop d'estat violent. No, aquestes persones s'han mobilitzat en centenars de milers per donar suport a un moviment absolutament pacífic cap a la independència. Això és el que la decisió alemanya veritablement reflecteix. I per això l'abandonament de l'euroordre contra els exiliats reflecteix un escaquimat amb un llarg recorregut de que aquesta política espanyola, doncs, no pot continuar pels exiliats polítics.
De moment.
I els presoners polítics. Perdona'm per haver-te donat una resposta tan llarga, Roger.
Està molt bé i és molt interessant. El que passa és que, de moment, tota la causa la continua portant el jutge Pablo Llarena, i tot aquest discurs que vostè està fent no té res a veure amb la instrucció que ha fet, en aquest cas, Pablo Llarena, d'aquesta causa. De què depèn, ara mateix, abans del judici, que puguin sortir en llibertat aquests presos? Hi ha alguna possibilitat?
I absolutely think there's
de fet, jo penso que no només hi ha una possibilitat. Ja, és inevitable que sigui així. A veure, jo ara no em portaran a la ràdio a fer comentaris sobre el que fa el magistrat Llarena i el que no fa. Sincerament, no són paraules fàcils de transmetre en un mitjà de comunicació de massa. Però, a veure, les decisions que s'han pres, jo les trobo extremadament, per dir-ho suaument, qüestionables. No, a veure, els magistrats independents, veritablement independents, no actuen així. I, doncs, especialment a nivell internacional. Per respondre a la teva pregunta directament. A veure, jo crec que si el govern espanyol no és capaç de treure aquests presoners polítics fora de la presó, i si tots hem de seure i veure aquest espectacle lamentable de polítics innocents que estan sent jutjats i sentenciats a 10 o 20 anys de presó per fer no res més d'allò que se'ls va, doncs, del que el poble català els va demanar que fessin, les implicacions per l'estat espanyol són incalculables, són increïblement greus. L'única manera en què Espanya ara pugui mantenir un diàleg i assegurar-se de que hi hagi algun tipus de procés raonablement gestionat cap a l'autonomia i cap a la independència és que aquestes persones surtin de la presó el més ràpidament possible, perquè si la cosa continua tal i com està continuant, tal i com ho va establir el govern Rajoy, si el govern de Pedro Sánchez no diu, mira, escolta'm, Rajoy es va equivocar i nosaltres ara, doncs, farem que les coses estiguin endreçades, la meva opinió i la meva visió, i potser m'equivoco, i no sóc català, conec a molts catalans, però la meva visió és que aquest espectacle és tan esfereïdor, tan terrible, que l'única cosa que farà és accelerar un procés cap a la independència. En d'altres paraules, jo penso que a menys que aquests presoners polítics siguin alliberats abans del judici, nosaltres estarem, tindrem una Catalunya independent, un estat independent, dins d'un període de mesos o potser anys.
Pregunta molt clara. Creu que està en mans del govern espanyol que aquests presos puguin sortir de la presó abans del judici? Perquè fins ara no se'ns explica això. Si la justícia espanyola és independent de la política, no depèn del govern espanyol aquesta decisió.
Jo trobo que aquesta és
misleading fabrications.
Aquesta és una de les invencions més entortolligades dels que, doncs, defensen, doncs, l'actuació del govern espanyol. La noció de que, com que ells estan tan dedicats o creuen tant amb la independència del sistema judicial, seria tan anticonstitucional, tan antidemocràtic, que ells es barregessin amb el procés judiciari assegurant-se de l'alliberament d'aquestes persones que, al capdavall, només estan a la presó degut a les actuacions de l'estat espanyol. Ara, això no mereix ni un segon de consideració. Lamentem que no hi ha cap exemple en aquest context en el que un jutge espanyol hagi pres una decisió que sigui contrària a un posicionament adoptat pel govern espanyol. I si ho mirem des de fora, i de manera totalment objectiva, des del punt de vista de la comunitat internacional, l'única cosa que podem fer és arribar a la conclusió de que la independència del sistema judicial espanyol, si alguna vegada va ser establert veritablement a la Constitució del 1978, ha estat totalment erosionada, doncs, des del punt de vista de qualsevol sensibilitat, que és molt difícil veure el sistema judicial espanyol com una arma independent del govern espanyol, de l'executiu, del poder executiu. I aquest és un dels problemes més profunds i més bàsics, perquè és tot, té un impacte enorme sobre la democràcia i, doncs, condueix cap a un enfocament molt més totalitari. La divisió entre el poder judicial i el poder executiu comença a erosionar-se i desaparèixer. Seria possible que aquest govern alliberés aquest aquests presoners polítics, evidentment hauria de ser una decisió judicial. No obstant això, en el moment en què el govern digui públicament volem que siguin alliberats, aquesta no és la manera en què hem de continuar, doncs, i alliberar-los és, doncs, l'única solució. El sistema judicial seguirà, doncs, el seu de curs, però no ens oposarem a això. I aleshores, la meva opinió, qualsevol magistrat espanyol, fins i tot el jutge Llarena, aleshores s'autoconsideraria com a jutge capaç de mantenir... incapaç de mantenir aquest empresonament continuat. Fins i tot si el govern de Pedro Sánchez fa la cosa que ha de fer, hi ha processos i forces que estan funcionant a Espanya que representen un estat profund, és a dir, no... El govern que el poble espanyol ha elegit, sinó aquí encara queden romanents de l'època de Franco, del règim de Franco, que suren a l'ambient i ells representen una força motora de poder. I això no queda reflectit adequadament fins i tot amb les institucions parlamentàries i de govern. Si això és així, aleshores, torno a repetir, l'amenaça contra la integritat de la Constitució espanyola, la revelació dels poders que veritablement estan actuant com a motor en aquest estat i la incapacitat que té un govern socialista a Madrid de fer allò que ha de fer, allò que és correcte, això penso que té implicacions i tindrà implicacions pel futur d'Espanya globalment.
Dues preguntes i acabo. Vostè ha parlat de que la comunitat judicial internacional europea està mobilitzada. Tenim una realitat, i és que hi ha un tribunal alemany que ha dit una cosa que no té res a veure amb la que ha dit un tribunal espanyol. Fins a quin punt està mobilitzada i quan realment començarà a prendre partit en aquesta qüestió, que suposo que és l'esperança també de la defensa dels presos independentistes, en aquest cas, no? Perquè parla molt de que la comunitat internacional està mobilitzada, però aquí tampoc ho acabem de veure gaire, més enllà de que ja Schleswig-Holstein, en aquest cas, sí que s'ha pronunciat de manera distinta, però tampoc hem vist jutges al carrer manifestant-se contra la justícia espanyola ni declaracions de grans líders europeus, d'Angela Merkel, de Macron, al contrari. Fins ara s'han posat al costat de Mariano Rajoy o de Pedro Sánchez.
Sento que molta frustració que subjau aquesta pregunta i sento la frustració del poble català. D'una manera bastant xocant. Les institucions polítiques europees i el món en general han vist durant tants i tants mesos, doncs, aquesta situació i han fet ulls clucs davant de la política espanyola per Catalunya quan ha començat a girar i sortir-se de mare. I hem vist com aquest procés, doncs, ha causat grans manifestacions i com s'ha utilitzat tot això, com han utilitzat el braç militar. El braç militar, doncs, per sotmetre un referèndum pacífic i hem vist, doncs, com el poble català ha demanat a la comunitat internacional ajuda. I sento gran orgull de dir que jo era un d'aquells que va arribar aquí sense un coneixement veritable. Jo vaig començar, com la major part, informant-me políticament com un europeu que sóc, no entenent veritablement quins eren els temes que subjeien tot això. I m'he sorprès molt amb Catalunya. Hauríem de llegir la història de Catalunya, hem d'adonar-nos de la persecució, els precedents, el fet de que Puigdemont és el tercer president que s'ha vist forçat a l'exili i el fet de que el president anterior va ser entregat pels nazis, els feixistes espanyols, per ser executat sumaríssimament. Hem d'entendre aquesta història i l'Europa progressista ho ha d'entendre per veure qui té raó aquí i quins valors estan sent col·locats sobre la taula. A veure, el moviment independentista català no és ni xenofòbic ni ultranacionalista. Senzillament es basa d'una batalla d'idees i de valors i de principis entre aquells que estan d'alguna manera dedicats a un programa modern, liberal, democràtic, i aquells que estan compromesos en, doncs, donar suport a un govern que només diu que forma part d'un estat democràtic des de l'any 78. Però les seves arrels democràtiques, les arrels democràtiques a l'estat espanyol són tan superficials i tan febles que qualsevol acció les pot fer desaparèixer. És un govern tan feble en un estat espanyol, tan feble des del punt de vista del seu compromís amb els principis democràtics veritables, que en el moment en què es necessita diàleg, pluralisme, el seu compromís amb aquests valors d'arrel fonamental senzillament queden escombrats amb el primer vent. I aleshores veiem les forces nues i veritables que porten aquest conflicte i que han portat aquest conflicte des de fa més de 100 anys.
Última pregunta, complexa, però de resposta molt senzilla i ràpida, si pot ser. Li pregunto, Carles Puigdemont, aquesta setmana... Les qüestions, sí. Carles Puigdemont deia, no trigaré 20 anys a tornar a Catalunya.
I'm entirely satisfied.
Estic molt, molt d'acord amb aquesta afirmació. I si jo hagués de fer una aposta, escolta'm, posaria tota la carn a la graella, perquè l'afirmació de Puigdemont és correcta. Jo penso que Puigdemont tornarà a ser president de Catalunya i ben aviat.
Ben Emerson, advocat britànic, membre de la defensa davant d'instàncies internacionals dels presos exiliats independentistes. Gràcies per el seu missatge optimista i també la clarividència de les seves respostes. Que tingui un molt bon dia. Have a nice day.
Thank you, Roger.